de maçı, Şerif yine maçı da çok da
Ja man Manu Chao i aquest clandestino és aquell moment que posem punt i final, que és la primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Uns consells publicitaris i ja engeguem la segona hora, que ens portarà fins al punt de la una.
Premi, premi! Ja és aquí el rasca-rasca de l'Aubet.
Rasca l'Aubet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Aubet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Has de pensar que mai havia tastat un croissant com aquest.
I és clar que sí. L'he comprat a Pastisseria Torrent i no has provat els seus russos o els seus escolapis.
Vaja, ara hi corro, que me'n fas venir unes ganes...
I el pa.
El pa també?
Sí, a Pastisseria Torrent ara també hi trobaràs pa artesà del forn Marull de Parlavà. Pa artesà, cuit amb forn de llenya, amb els ingredients de la millor qualitat.
Pastisseria Torrent, sempre al teu costat. Vine'ns a veure al carrer Puigsoreda 11, a tocar del Port d'en Ferris.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent, un magazín obert tot l'any.
I el que fem ara és obrir aquesta segona hora i, com sempre, amb l'Abel Font, que ens porta l'avanç de l'informatiu, de les notícies que escoltarem avui, tan bon punt acabem aquesta segona hora a la una. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan. Bon dia a tothom, a totes i a tots els oients d'aquesta ràdio.
Molt bé. Les notícies i el món va canviant dia a dia. Van passant coses que no t'esperes. Ahir em va passar una de bastant que se va fer molt grossa, que se n'ha fet molt ressò i hi haurà també moltes activitats. I si et sembla bé, recordem les activitats que ara mateix n'està portant una i que els portarà també a la tarda.
Ara podríem haver pres l'opció d'apagar micros, o si més no callar, i mantenir silenci durant 5 minuts, que és el que està programat per ara mateix a la plaça de l'Ajuntament de l'Esclar. Plaça de l'Ajuntament i plaça de l'Església, concentració aturada, 5 minuts de silenci com a forma de rebuig o de crítica de les detencions i empresonament dels dos líders de les entitats sobiranistes que han convocat les últimes mobilitzacions de l'11 de setembre, organitzadores o recolzadores també del referèndum de l'1 d'octubre i de tantes i tantes mobilitzacions sempre marcades per l'ordre i per la pau, l'ANC i l'Òmnium Cultural. Hi ha convocada una aturada doncs, a l'Ajuntament de l'Escala a les 12, com en tantes i tantes altres poblacions catalanes, i al vespre, al cas de l'Escala, hi ha una altra concentració convocada per a les 8 del vespre, un acte de silenci amb espelmes al davant de l'Ajuntament. Tot plegat està aixecant també crítiques arreu, aquesta duresa amb què l'Estat respon a la moguda del procés català o aquest procés, aquesta reclamació de camí cap a la independència. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui. A banda d'això, no deixarem ben bé la política perquè, com solem fer els dimarts, farem un extracte de l'entrevista emesa ahir al vespre amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Xavier Ballesta, a l'espai La Casa de la Vila. Durant l'entrevista, Ballesta parlava de la moció que el seu grup ha presentat per ser debatuda al proper ple municipal el dia 30. Una moció, precisament, on es denuncia la brutalitat policial en les actuacions tant de Policia Nacional com de Guàrdia Civil en el referèndum del dia 1 d'octubre passat. A l'entrevista es parla també dels pressupostos municipals i avançava Xavier Ballesta que els regidors d'Esquerra Republicana, si no hi ha un canvi important de darrera hora aquests últims dies, doncs que Esquerra Republicana votarà en contra dels pressupostos municipals de 2018. Encara fent-nos en ressò activitats pendents del cap de setmana, recordarem que els concerts clàssics a l'Escala Empúries s'han traslladat a l'Alfolí de la Sal per a la temporada de tardor. No vol dir que es deixi l'església de Sant Martí d'Empúries, que seria el seu escenari natural. Però ara els tres últims concerts de temporada es fan, això sí, a la sala de l'Alfolí de la Sal, també molt indicada per a concerts íntims, concerts de cambra, com el que aquest dissabte protagonitzava el trio Rodent, un dels trios amb més projecció en el panorama, diguem-ne, de cambrístic o el panorama de cambra de Catalunya. Trio de piano, violoncel i violí que van interpretar de forma excel·lent peces de Breton, de Turina, de Piazzolla o de Schoenfeld. Mirant endavant, agenda d'activitats, actes com la reunió d'aquesta tarda per plantejar les bases d'un cor juvenil, una coral juvenil, en parlàvem fa uns instants amb la Paula Grande. A veure, tu i jo hi entraríem, Joan?
Per edat poder no.
Jo em sembla que ni per edat
ni per veu.
Millor que ho feu sense la Bel i sense en Joan.
Bueno, nosaltres podem servir, saps que hi ha els cors de claver així que ens porta l'estandard.
Això, mira.
Nosaltres portaríem l'estandard i ja serviria.
Això ja t'ho faria, si convingués. Doncs aquesta tarda hi ha reunió a l'entorn d'això. Al vespre hi ha grup de lectura de teatre a la biblioteca. Aquest mes s'ha llegit l'obra Islàndia, de Lluïsa Cuniller, que llavors iran a veure la setmana vinent al Teatre Nacional. Dimecres, la sessió de running. Divendres, hora del conte infantil i donació de sang. Dissabte, taller de mosaics Empúries i venda de castanyes a la platja. Diumenge, venda de castanyes a la platja. Diumenge, a la platja, més visita romana d'octubre i el ball de tarda al casal del jubilat. Pel que fa al temps, bon temps.
Bon temps, però sembla que s'esperen pluges.
Diu dimarts, diu el titular d'en Sergi, diu dimarts d'impàs meteorològic. A l'espera, atenció, aquest és el titular, perquè feia dies que parlàvem de l'estiuet, a l'espera de canvis a partir de demà al vespre quan arribarien els primers xàfecs.
Aquí està.
Ja hi som.
Hem d'anar a buscar bolets, si no plou, no sé pas qui anem a buscar aquest any.
Caçar. Es nota que no n'ets gaire, perquè si dius buscar... Els que diuen buscar...
Mal assumpto.
Collir... Mal assumpto. Els bolets es van a caçar.
A caçar.
Vaig a caçar bolets.
Sí, senyor.
En fi, que si plou i després no fa massa fred, encara podem mig salvar la temporada. Perquè ja no serà pas una gran temporada amb les setmanes que han passat i no n'hem vist ni l'ombra d'un. Tot això a l'informatiu, després tertúlia. Som dimarts, per tant és tertúlia política que farem avui amb Salvador Simón pel PDeCAT, Pepe Luis Sánchez per Esquerra Republicana, Lluís Ciprés pels Comuns i Adolfo Hernández pel Partit Popular.
Se reincorpora l'Adolfo, no?
Després d'haver tancat la temporada turística, ara torna a tenir el temps suficient i necessari per poder fer costat a aquesta tertúlia.
Molt bé. Doncs això és el que tindrem d'informatiu en el punt de la una, però també, com tenim a la Bel aquí, doncs aprofitem per fer aquests concursos que tenim oberts. Els expliquem?
Concurs de loteria. En regalem un dècim demà passat dijous, corresponent al número 16.111 de la col·lecció de clubs de la Lliga Endesa de bàsquet. Aquesta setmana un dècim il·lustrat amb l'escut del València Bàsquet Club, fundat el 1986. Concurs número 2, el de la pastisseria Torrent. Regalem, o pastisseria Torrent ens en regala, 4 croissants per un o una dels oients que ens escolteu tan sovint. Per participar en un concurs i altre, no heu de fer altra cosa que trucar-nos. 972-77-1000, us apuntem en una llista, us donem un número, dijous sortegem el dècim, divendres sortegem els croissants. El mateix número val per als dos concursos.
Correcte.
De moment és un concurs de carmes.
Carai.
tenim tres números adjudicats. Un a la Carme Pallarès, dos a la Carme Coll, tres a la Carme Moriscot.
Penso que no havia passat mai això amb la nostra història de concursos,
no,
que tinguessin tres Carmes com a un dels tres.
Les tres primeres. Hi ha alguna Carme més que vulgui participar al concurs? 972-77-1000. Des d'ara fins a les dues, les tres, ens podeu trucar perfectament. Si no, ho feu demà. Si no, dijous encara hi sou a temps. Si no, divendres serà l'última oportunitat per apuntar-vos al dels croissants. El de loteria, el de la loteria, el tanquem dijous. T'assembla?
Perfecte.
N'hi afegirem un altre.
Què me dius ara?
Vols afegir un altre concurs?
Vinga, si s'ha d'afegir, afegir aquí. Tirem la Maison per la feneta.
José Sacristán. Dissabte, actuació a l'Espai Ter de Tarruella. Et faria peça anar-lo a veure?
Home,
tenim dues, tenim dues entrades. Vinga, això sí que haurà de ser una llista a part. Perquè hi ha gent que li agrada el teatre, hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que té disponibilitat per aquella hora, hi ha gent que no en té. Per tant, obrim una altra llista. Si ens truca una única persona, sí, regal directe. Si ens truquen dues, farem sorteig. Si ens truquen tres o més, mantindrem aquest sorteig. El faríem també divendres. Entrades per aquest espectacle, que precisament ve com en ell el dit a la situació política actual, perquè una mica diu en Sacristán, en una entrevista que vam emetre i que recuperarem el programa de demà, si convé, que deia aquest espectacle és una colonoscòpia del poder. És a dir, pel darreres i posem, estudiem i detallem què coi és això del poder i els intríngulis i les lluites intestines que sovint hi ha.
És curiós, Sacristán, el canvi que ha fet de l'època de les pel·lícules, de les clàssiques espanyolades amb l'Alfredo Landa, actualment amb l'actor que s'ha convertit. Quasi ha fet un canvi de 180 graus, podríem dir, del seu registre que tenia. Com ara el començàvem a veure en aquelles pel·lícules, sempre amb l'Alfredo Landa o algunes d'aquelles que coneixem per les espanyolades, que es feien allà als anys 60, anys 70.
Aquest era el gènere, sí.
Exacte. Amb les bones pel·lícules i sèries que ha fet ara i també aquestes obres de teatre, que no tenen res a veure.
Aquest espectacle, que ara no em ve el nom al cap, no el tinc aquí davant, que fa aquesta setmana a l'Espai Ter, és una obra original de David Mamet, autor contemporani nord-americà, que es veu que va escriure, és pràcticament un monòleg, que el va escriure per Al Pacino. Quan el va estrenar a Madrid, hi havia algú, el productor X, el delegat, l'encarregat del David Mamet, que li va fer arribar uns informes tan bons, explica en Sacristán, tan bons que un bon dia es troba que li arriba un paquet del mateix autor, de David Mamet, que li va regalar un braçalet, allò, en honor a la gran qualitat artística de la seva versió que n'ha fet en castellà.
Perfecte.
Per tant, és un espectacle super, super, super recomanable i, coi, si a més Ràdio L'Escala us en regala les entrades, no deixeu passar l'oportunitat.
Ja hauríem d'estar, el telèfon ja hauria d'estar traguem fum.
972-77-1000. Si voleu, si no voleu entrar en directe, envieu-nos també un WhatsApp al 627...
El 627 40 53 99.
Va, doncs...
Pot ser que tinguem algun dia un altre concurs. No?
Se n'està coent un altre.
Que ja irem informant.
I si molt m'apures, completarem la setmana amb concurs diari.
Què me dius, ara?
Bo.
No n'hi ha prous.
Que no?
No n'hi ha prou.
Que no? No em punxis, que en trobaràs sang.
Te punxo.
En trobaràs sang, eh?
Guarda-la per al divendres.
A mitja cama.
Divendres hi ha
la donació de sang,
l'última d'aquest any.
Dijous escoltarem en Ministral, doncs.
Molt bé. Abel, doncs, gràcies, i t'esperem al punt de la una per anar ampliant tots aquests continguts.
Vinga, doncs, fins a la una.
Bé, doncs, ja ho saben, els nostres oients, 972-77-1000, per optar a aquests tres concursos que tenim oberts. Un és el del dècim de loteria, per dijous. Tenim l'altre, és el dels croissants per divendres, que és croissants que es poden anar a recollir el dissabte per gentilesa de la pastisseria Torrent, el número és sempre per gentilesa de l'administració d'Loteria L'Anxova Milionària, i el tercer, dels que també és molt interessant, una entrada per dues persones per anar a veure l'espectacle a l'Espai Ter de José Sacristán, un dels grans, actors de l'estat espanyol, i que vindrà a Torroella a fer aquesta representació de l'obra, que ara en un moment la recuperarem, el nom que es diu aquesta obra de teatre que ens oferirà en José Sacristán, i que demà tornarem a escoltar aquella entrevista que se li va fer a Sacristán per explicar tots els ets i uts d'aquesta obra que ve a representar aquí a l'Espai Ter. I voleu anar-hi? Us fa gràcia? Us fa patxoca? Doncs 972-77-1000 o bé el número de WhatsApp que tenim, WhatsApp el tinc jo aquí davant, que és el 627-40-53-99. 627-40-53-99. Explicar tot això, què li sembla si comencem aquesta segona hora? Segurament que sí, que ja doncs, tenen ganes de saber tot el que tindrem per en aquesta hora des d'ara fins al punt de l'una. Ens queden uns 45 minuts. Per què? Doncs per parlar de l'agenda d'activitats culturals, donar a conèixer quines són les activitats que es poden fer, destacant algunes d'aquestes activitats de la setmana. Per parlar de curiositats de la Costa Brava o de l'Empordà. Avui el tema són els bandolers a l'Empordà. Per tot arreu hi havia bandolers, i que l'Empordà no havia ser menys, doncs també teníem bandolers. Avui en parlarem a la secció de les curiositats de la Costa Brava i l'Empordà. També farem sofregit de cultura del portal Festa Festa. Avui ens toca parlar de gegants. Cada gegant té la seva pròpia història, i la Berta Miró està disposada a averiguar-la i explicar-nos-la. Avui dos gegants molt populars que tenen tot una tradició i una cançó. Els gegants del Pi, de Barcelona, Mustafà i l'Elisenda. I com no, la secció que tenim cada dimarts, que és aquestes històries de la ràdio, que ens portarà en Paquito Torres. Ho van deixar-ho al setembre de l'any 87. Continuarem a partir d'aquest any. Sabrem coses que passaven aquest any, que també a la ràdio se'n feia ressò. I volen a ser-hi, els hi fa patxoca, tenen ganes de compartir una bona estona. Doncs vinga, som-hi, comencem ja aquesta segona hora, i ho fem, com no, parlant d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financer de Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Bé, dintre aquesta agenda d'activitats culturals d'aquesta setmana, del 16 al 22, el que fem aquí aquests matins en xarxa el més calent a l'aigua és destacar algunes d'aquestes activitats. Aquesta que hem parlat i que l'anem recordant. Ens n'ha parlat Paula Grande, l'entrevista que li feia l'Abel Font. Parlàvem a la primera hora de el més calent a l'Aigüera, que és aquesta trobada informativa per tal d'organitzar una coral jove a l'Escala. Una coral jove que ha de sortir de tots aquests nois que són usuaris o que van o que els agrada fer activitat i estan agrupats dintre aquesta associació juvenil l'Esbotzada, o també gent que no hi tingui res a veure i li agrada el cant coral, també hi pot assistir. Oberta, tots nois joves que els agradi cantar i vulguin fer amb una coral dirigida per Paula Grande. També això per avui, per divendres, dia 20, destaquem l'hora del conte infantil amb Meritxell Jiménez a la Biblioteca Víctor Català, i a partir de 4:45, a partir de 4:00, al primer pis de Can Maset, és ben bé, dos pisos d'allà on estem nosaltres estem al tercer, això fa el primer pis, hi haurà la donació de sang, última d'aquest 2017. A partir de 4:00 fins a 9:00 del vespre, a veure si Ramon Ministral, com vingui a fer la valoració de com ha anat la jornada, ve content, perquè almenys hem pogut arribar a una xifra que sigui bastant important per el que és la població de l'Escala. La sang que sempre en fa falta i sempre es necessita, i ara més que mai. Donació de sang des de les 4 fins a les 9 del vespre aquí, al primer pis de Can Maset, a la sala polivalent del Casal dels Jubilats. I per dissabte i diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la venda de castanyes a la Riba, que organitza el CER. I per diumenge també, dia 22, a 11:45, visita romana d'octubre, Empúries. A partir, com hem dit, 11:45 del matí. Molt bé, doncs aquesta és l'agenda d'activitats culturals que es poden fer durant aquesta setmana. D'aquestes activitats, que és més àmplia, en destaquem unes quantes. Les activitats complertes els podem escoltar dintre l'apartat d'agenda de l'informatiu de la UNA. Bé, i anem a la música. I ho farem amb la cançó del dia avui del grup anglès, la banda anglesa per excel·lència de finals dels 70, començaments del 80, els Dire Straits. I una de les cançons emblemàtiques d'aquest grup, aquesta banda, com va ser Sultans of Swing, Sultans del Swing, que va ser el primer que va fer Dire Straits, i des de llavors mai va aconseguir millorar la feina que va inaugurar la seva carrera, tot i que Mark Knopfler i els seus nois han sembrat l'univers musical d'obres mestres. El grup britànic va gravar l'any 1978 aquest himne litúrgic que processen devoció els que practiquen la religió de la música. Algú va dir que Déu baixà a la terra disfressat de guitarrista per tocar Sultans del Swing. El tema compta amb el so de guitarres elèctriques, baix i bateria, la història d'una banda que toca en un característic pub del sud de Londres. Estrofa a estrofa, aquesta cançó descriu en detall el paisatge d'un petit bar on es reuneix un públic minoritari però entregat a una música poc habitual en els gustos contemporanis, on només es permetia interpretar el rock a força de corda i percussió, sense llicències al vent que surt de les trompetes o els saxos. Dire Straits va ser una extraordinària banda de rock, fins d'aquí tots d'acord, però fins als déus passen penúries i la banda no va escapar d'elles. Quan es va formar l'any 77, amb Mark Knopfler, guitarra i veu, David Knopfler, John Leslie, baix, Pete Winters, bateria, i Ed Bicknell, com a director, va tenir problemes fins per pagar la seva primera maqueta. Es van dirigir a Londres amb prou feines 100 lliures i amb elles van forjar el pilar de la seva llegenda. A causa d'aquesta escassetat pecuniària, van optar per batejar-se com Dire Straits, una mena de grans dificultats. I la cançó del dia, aquests Sultans del Swing.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Guitar George, he knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry.
sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of swing. In their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Dire Straits amb aquests sultans del swing. Qui no ha ballat mai aquesta cançó? Aquesta cançó que emplenava pistes de discoteques com sonava aquesta Lady Brider o totes For Nothing, totes aquestes cançons grans que ens va deixar el grup liderat per Mark Knopfler. 12 i 27 minuts, canviem ja de registre i ens anem a parlar de gegants. Gegants dins aquesta sèrie que ens porten des del portal Festa Festa. Hem posat en aquesta secció Sofregit de Cultura perquè un dia parlarem de, com avui, de gegants, l'altre dia vam parlar de contes, un altre dia parlarem d'Alfons Amades o de l'Expedient C, de Carbó, que el va tenir durant també tot aquest estiu, de jocs també, de jocs populars catalans. Avui, històries de gegants i la història d'aquests gegants tan populars com són els gegants del Pi.
Festa, festa.
Històries de gegants, amb Berta Miró.
Els gegants del Pi són els més antics i populars de Barcelona, al costat dels gegants de la ciutat. L'existència de la parella es remet a les diverses celebracions de la canonització de Sant Ramon de Penyafort l'any 1601, tal com diu l'arxiu de la parròquia del Pi. Tot i així, són molts els documents que al llarg del segle XVIII testimonien la presència de la parella a tota mena de festes i solemnitats de la ciutat. A partir de l'any 1680 comença un període de prohibicions i restriccions i els gegants del Pi deixen de sortir als seguicis i resten tancats durant 18 anys. Reapareixen el 1698, coincidint amb la processó de Corpus de la catedral. Aquell any es duia a terme la reforma de la Rambla, passeig per on tradicionalment desfilava la processó. La nova reforma comprenia l'urbanització de la part central de la Rambla, el que seria conegut com el Terrat, I com era costum, els gegants de la ciutat ballaven per la part central, mentre que els del Pi ho feien per la lateral, que el poble va anomenar Camí. Això va donar lletra a la coneguda cançó que diu «El gegant del Pi ara balla, ara balla». El gegant del Pi ara balla pel camí.
El gegant del Pi ara balla, ara balla. El gegant del Pi ara balla pel camí. El gegant de la ciutat ara balla, ara balla. El gegant de la ciutat ara balla pel terrat.
La parella actuarà al llarg del segle en els actes de la parròquia del Pi, en celebracions d'altres parròquies, i començarà a desplaçar-se a altres indrets per fer-hi processons. Però els gegants patirien un arraconament progressiu, fins que en 1870 són tancats en unes caixes dins l'església. Les figures van ser oblidades fins a tal punt que molts barcelonins en desconeixien la seva història i es començà a elaborar certa fantasia sobre l'existència dels gegants del Pi. Però el cert és que, dins del seu amagatall, la parella va sobreviure a la crema d'esglésies de 1936. Va ser el 1959 quan es crea una comissió per a la recuperació dels gegants. L'artista solsonenc Manuel Casserres va ser l'encarregat de reconstruir-los a l'any 1960. Ell és un musulmà de pell fosca, porta un turbant verd i vermell, una túnica ocre i una armadura on hi ha representat l'escut del Pi. A la mà dreta hi du una cimitarra sarraïna que recolza l'espatlla. Ella, d'expressió serena i pell blanca, llueix una llarga cabellera negra. A la mà dreta hi porta un ramet de roses i a l'esquerra un mocador de puntes. A l'any 1985, Casserres en fa una còpia més lleugera i són batejats com Mustafà i Elisenda. Els gegants del Pi formen part del Seguici Popular de Barcelona des de l'any 1993, degut al seu reconeixement històric i a la seva popularitat.
Els populars gegants del Pi, una secció que de tant en tant ens portarà la Berta Miró, que ens proposa conèixer la història dels gegants de Catalunya. Avui, el Mustafà i l'Elisenda, els gegants del Pi. I de gegants passem a les històries de... a les curiositats, més ben dit, històries de la Costa Brava. Avui ens toca parlar de bandolers, bandolers de l'Empordà.
Sota un cel de meravella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava és sensacional.
Cap de creu. Ens diu la història que als segles XV i XVI, a molts llocs del territori català, la representació del poder central era gairebé inexistent, molt fragmentat, i en certs àmbits rurals o de muntanya empordanesa, la justícia real amb prou feines hi arribava. Per tant, no hi havia cap autoritat que arbitrés i que fes de mediadora per solucionar els conflictes entre famílies feudals. Aquest buit va provocar que les faccions enfrontades es prenguessin la justícia pel seu compte i que reunissin sota les seves ordres grups de bandolers, de mercenaris que feien servir per fustigar els adversaris. Alguns nobles empordanesos, davant la pèrdua de poder polític i la davallada dels seus ingressos, van veure en el manteniment d'aquestes horts armades una manera d'obtenir uns recursos, un sobresou que els permetia preservar la seva posició social i el nivell de vida. Entre aquests bandolers hi havia Bartomeu Camps. Bartomeu Camps, que no es coneix la data de naixement, però sí la data que va morir, que és el 1565, va ser un bandoler conegut amb el nom de l'Empordanès, que juntament amb el seu germà va organitzar una host de malfactors que van actuar amb intensitat pel vols de l'any 1563, emparats per la buscúria de la rodalia d'Anglès. La recompensa de 200 lliures que va oferir pel seu cap Don Diego Hurtado de Mendoza, aleshores lloctinent de Catalunya, va ser suficient perquè algú el delatés i digués on era el seu amagatall. Els dos germans Camps van ser presos, jutjats i executats el 1965 a Barcelona. Ens diu de la dada que la paraula bandoler s'interpreta com a sinònim de lladre, però etimològicament parlant designa una persona que pertany a una facció o bàndol determinat. En el seu origen no se'ls considerava uns simples proscrits, sinó que eren uns peons de guerra privada entre famílies feudals.
Passen per Lloret de Mar.
Bé, i abans de passar a les històries de la ràdio que ens portarà en Paquito Torres, una cortina musical que ens portarà Lluís Llach amb quina cançó? Doncs la que fa referència al tema que hem parlat avui, el bandoler.
Era el segle XIX, el seu nom Joan Serra, bandoler per vocació, el seu mot a la pera, li agradava la sang, ben fresca i ben nova, per ferides brullant i embrutint la roba, se sentien cridar a les víctimes boges per la por i el dolor. Pietat, pietat.
No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga. No em mateu, us demano per ma mare,
poseu l'últim que canteu.
Pietat, pietat.
I poc a poc va clavant-li punyalades, el seu mot era la pera, bandoler per vocació. L'endemà, davant la Verge del Carme, hi ha un home que està pregant, de dos ciris encén la flama.
Bandoler amb Lluís Llach, una d'aquelles cançons que el cantant feia aquestes dues veus, cosa que amb el temps ja va dir que aquestes dues veus amb ell era impossible i ja quasi no l'interpretava, tot i que sempre en els concerts hi havia algun que altre que li demanava. 12:37 minuts, obrim el llibre de les nostres històries de la ràdio. I saludem a aquesta hora del matí amb Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia, Joan.
Bon dia amb alegria. I com sempre, com cada dimarts, explicant històries, anant any rere any, mes rere mes. Ho deixàvem al setembre, continuem a partir d'aquí?
Del setembre, estem a mitjan setembre.
Del 87, eh?
Del 87. Ja començaven les jornades de Copes d'Europa. El dia 17 de setembre, la Ràdio Nacional d'Espanya, la SER, la COP i Onda Cero estemetien els partits de Copa d'Europa. Partits d'anada, 16 de final, Real Madrid 2, Nàpols 0. I en la Recopa d'Europa, 16 de final, Real Societat, SIR, SK, Wacla, de Polònia, 0-0. I en la Copa de la UEFA, 32 de final, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona EFE retransmetien els partits de l'Espanyol i del Barça. L'Espanyol va guanyar el camp del Borussia Mönchengladbach per 1-0. El Barcelona jugava contra el Los Belenense, va guanyar 2-0, gols de Víctor i de Moratalla. I l'Esporte de Gijón va guanyar davant del Milà 1-0. Ara passem al dia 28 de setembre. Entre el dia 28 de setembre i fins al 4 d'octubre se celebra a Barcelona la 25a edició del Saló Internacional de l'Imatge, el So i l'Electrònica, més conegut com el nom de Sonimag.
Sonimag.
La novetat d'aquest any va sortir ja la televisió plana de 3 centímetres.
La televisió, no?
Sí.
Ah, havia dit la transmissió, la televisió plana. Plana.
La televisió plana de 3 centímetres. L'empresa japonesa SARM va crear un monitor de televisió de 24 polzades i uns 3 centímetres de gruix, que ja permetia penjar-la a la paret.
Carai.
I a partir d'aquí va sortir ja la televisió plana. Era molt cara en aquell temps, però a poc ja va sortir.
Fins ara.
Una de les novetats, jo cada any anava a veure aquesta exposició.
No, és curiós, perquè per les novetats que hi havia, i bueno, ara, clar, tot això, la gent que
d'allà
diu, ostres, però esclar, abans la televisió era un bon arma tosta.
Déu-n'hi-do,
eh?
Déu-n'hi-do, sí.
Ara, vull dir que la veus en les televisions, com per exemple aquesta pantalla que tinc aquí d'ordinador, també, doncs, quan va sortir els primers ordinadors, sí, també eres com les pantalles eren com les televisions, clar, amb aquells culs immensos. Ara tot hem arribat
tot
a l'època plana.
Sí, televisió plana, que es veu més bé, més nítida.
Sí, inclús aquesta plana, n'hi ha algunes que fan hasta una curva, tipus com pantalles de cinema,
com
les d'abans, perquè ara també les pantalles de cinema també són més planes, i perquè es pugui veure bé, i clar...
Tu en tens una d'aquesta casa teva, no?
No, de curva no, de plana sí. Però n'he vist de planes que... Clar, vull dir, depèn on te la posis, digues, ostres, potser no m'hi cabrà, no? Per la curva que fa, on te la voli posar.
El meu gendre en té una d'aquesta, de curva, curva. Fantàstica.
No. I a més, ara està amb el sistema 4K, que és el que ha entrat ara, que, clar, això fa com els mòbils. En un moment, tot te queda... Tu compres un mòbil avui i demà ja és antic, no? I, és clar, avança tant la tecnologia que treuen un sistema de televisió que dius, ostres, que bé, que collons. Sembla que allò no pugui millorar. Després ja se'n treu un altre que és molt millor i millora el que teníem ara, perquè jo el sistema que tinc és un sistema d'aquests d'última generació, diguem, però encara n'ha sortit un altre, que és el 4K, que bueno, allò ja és... la imatge és impressionant.
Bueno, continuem. Ara venen els partits de tornada de la Copa d'Europa. En la UEFA, el 32 avs de final, Los Belenense 1, Barcelona 0. El Barça passa a la següent eliminatòria. L'Espanyol 4, Borussia 1. I l'Espanyol també passa. Guanya per 3-0 a l'Sporting de Gijón i a l'Sporting queda eliminat. En la Recopa d'Europa, 6 avs de final, Wrocław de Polònia 0, Real Societat 2. La Real passa a la següent eliminatòria i en la Copa d'Europa... El Nàpols guanya el Real Madrid 1-0, però amb l'avantatge del 2-0 del partit de casa, el Madrid passa a la següent eliminatòria. Entrem al mes d'octubre. La programació de la cadena SER en la temporada 87-88, tant a Ràdio Barcelona com a Ràdio Girona, en Ona Mitja, feien aquests programes. A les de 7 a 9 del matí, matinal cadena SER, presentat per Pepe Fernández. De 9 a 12 del migdia, Hoy por Hoy, amb Iñaki Gabilondo. De migdia fins a les 2 de la tarda, programació local, a Ràdio Girona feien el programa Lola R, presentat per Màxim Castillo.
Ah, Màxim Castillo, sí. Me sona, Màxim Castillo. Sí.
A 2:15 de 2, a Ràdio Barcelona, Doble o Nada, un concurs presentat per Jordi González amb la fórmula clàssica del programa Lo Toma o Lo Dejas. Mm-hmm. O sigui que començava el concurs amb 5 pessetes, per exemple, encertaves, eren 10, el doble, 20, 40, 80...
Mm-hmm. Clar, les preguntes anaven pujant també a la dificultat. Exacte, cada vegada que pujava els cèntims, pujava la dificultat.
Hi havia un concursant que havia arribat lluny. Sí, el doble o nada.
El doble o nada.
Mm. Sí, que si no l'encertaves, perdies tot, eh? Però quan ja arribaves a una certa quantitat i no saps què, m'ho quedo.
S'ha perdut el sistema també de concursos a la ràdio. A la tele no, a la tele en veiem a tot arreu. Però no, ara recordo dels últims que van fer, que era el Pasta Gansa, que feia en Mikimoto, sí, el Miquel Calçada, però no sé si, desconec, si alguna altra emissora ara fa un programa així tipus de concurs. Sembla que s'hagin perdut.
No, són concursos que, per exemple, RAC1, els divendres, fan... trien les millors pífies que es fan a la ràdio.
Sí, bueno, però... I després... No, allò, estic referint a un concurs de gent que hi participi, no? No allò concurs com fem nosaltres, que també, doncs, regalem entrades o regalem...
I truca la gent...
Clar, una cosa és la trucada, la cosa és que tinguis aquells concursants, o bé ja sigui per telèfon, però que participin a un concurs, o que vagin a l'estudi i participin en aquell concurs que els hi faci unes preguntes. Aquest sistema de concurs, ja no aquest a la ràdio, em penso que ha desaparegut. La televisió
es fa
i ha guanyat, perquè en tenim un piló de concursos així, el passapalabra, aquell de la bomba, allò d'explotar,
sí, sí,
aquell que també, que com si no l'encertes, dos caus, aquell, com en recordo com es diu, vull dir que n'hi ha molts de concursos de televisió, però el que és la ràdio, i el format, sembla que ha desaparegut.
Doncs el Doble i Nada, feien a 2:15, a les dues, els informatius de Ràdio Girona, l'informatiu de les dues, de la cadena catalana. A les 2:15, l'hora 14, de les notícies de la cadena SER. I de 3 a 5 de la tarda, un programa local, sigui esportiu, sigui molt variat. Cada emissora de la cadena SER feia els seus programes variats, tant de música, esport, cultura... I de 5 a 7, el Sermón, presentat per Àngel Casas, amb la subdirecció d'Enric Calpena. Des de Ràdio Barcelona per tota la cadena SER. També escoltava SER Empordà, els 40 principals, i al vespre connectaven a la cadena d'una mitja, feien la programació des de les 10 fins a les 10 del matí, tota la programació d'una mitja. El dia 3 d'octubre, una notícia de la Renfe, dels trens, comencen el Consell d'Administració de la Renfe compra 20 trens de 3 vagons de 2 pisos per les línies de Rodalies. L'augment de passatgers de les Rodalies és aconsellable tindre aquests trens. Encara corren.
Els 2 pisos.
De 2 pisos.
No he posat mai en un tren de 2 pisos.
Jo sí, alguna vegada...
Com... Jo sempre m'ha tocat un tren de pis únic.
Sí, bueno, perquè aquí no corre.
N'he vist, n'he vist a Barcelona, sí, a vegades parant el tren, que te'n passa un d'aquests de 2 pisos, però ja t'ho dic...
Els fan servir més per la línia del sur, o sigui, per Sitges, Vilanova i Geltrú, fins a Sant Vicenç del Calders, aquest tros, aquesta línia, la C2, que diuen...
Van amb aquest tipus de trens.
Aquests trens d'un pis i de 2 pisos, que jo he anat.
Curiós. Cap a aquesta zona...
No, aquí dalt, no. Aquí dalt corren els d'un pis i prou.
Bueno.
També de la ràdio, a Ràdio SER Empordà comença l'emissió del programa El Pati de la Ràdio, presentat per Joan Mallar, Dolors Pujolràs...
Pujolràs.
Pujolràs i Josep Sunyer. O Sunyer. Més tard es va incorporar Pep Toner. El dia 4 d'octubre, una cosa que ens falta ara aquí, em manca aquí a tota la terra de Catalunya, ploure.
Ploure, demà. Espera que demà arriba la pluja, com diu en Sergi.
Primer pluges i després temporal de llevant. La ràdio informa que el dia 2, divendres, el Servei Meteorològic de l'aeroport de Vilobí va ploure i es va registrar més de 100 litres per metre quadrat. Protecció Civil va decretar a l'estat d'alerta, més de 20 carreteres van quedar tallades, algun tren va estar aparat a l'estació de Massanet i de Blanes, i un d'aquests trens, amb 400 persones, van estar parades tota la nit a l'estació de Sant Celoni. A la Bisbal, l'aigua va arrossegar un cotxe quan intentava passar i un noi de 19 anys va morir atrapat dintre del cotxe. El riu Unyar a Girona es va desbordar pel pas de la Creueta i no va causar inundacions a la ciutat. Al mar, els temporals i el fort vent es van enfonsar 8 barques a Cadaqués i va fer destrosses al passeig marítim de Roses. O sigui, es combatia una mica d'aigua d'aquesta, no tan violenta, però no, més no. Seguida.
Que ploguin, però que no faci mal.
No, això mateix, que plogui, però uns quants dies, 3 o 4 dies seguits, ens aniria molt bé.
M'imagino que aquí a l'escala, ara, esclar, el 87, però alguna destrossa també devia fer. No?
Sí, sí, bueno. Clar,
perquè això, estem parlant de tota la costa, que d'aquí a Rosa segur
I
que l'escala...
I Blanes també, a la platja. Sí. Ara parlem de motociclisme, campionat del món, en la categoria 250 centímetres cúbics, el guanyador va ser Sito Pons amb 231 punts i 4 victòries. Joan Garriga va quedar segon amb 221 punts, tots dos amb Honda. En la categoria de 500 centímetres cúbics va guanyar Eddie Glapson, d'Estats Units, amb 252 punts i 7 victòries amb el Marlboro Yamaha. Recordem que la categoria de 80 centímetres cúbics va guanyar Jorge Martínez.
Aspar.
Jorge Aspar, perdó.
Jorge Martínez Aspar. Aspar. No, ho dius bé. El nom així és Jorge Martínez Aspar, que era el seu motiu, no?
Sí.
Actualment encara està en motociclisme, però com a director d'equips. I tenia una escuderia pròpia, Jorge Martínez Aspar, valencià.
Ara passem a la música i passem als èxits de cançons de l'estiu. L'any 1975, una de les cançons de Jordi Dan va ser el Bimbo.
Bailemos el bimbo,
bimbo, bimbo,
que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantarás,
bimbo, bimbo,
sus aires tan románticos.
El bimbo, qui no ha ballat el bimbo? Aviam, així que és... Que aixequi el dic i no hagi ballat
el
bimbo.
Encara es balla ara.
I es balla, perquè les orquestres i formacions de ball encara el porten, que ara podem escoltar alguna festa major al bimbo.
I una de les cançons de 1976 va ser La Ramona, de Fernando Esteso.
Ui, carai, també. Déu-n'hi-do, La Ramona.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
Ramona,
se le ve el pescuezo.
Ramona, te quiero.
Piernas son dos columnas, un trasero es un pandero.
Ramona.
Aquest en Fernando Esteso, bueno, me la veu de poble que fa.
Cançó humorística d'aquella època, i bé, que també va ser una cançó que déu-n'hi-do que els va arribar a escoltar.
I ara estem en 1977, Rafael Carrà. Escoltem uns quants segons Fiesta.
Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche. No quiero ser ya más abandonada,
no quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día me has sentido enamorada. No, no digas que...
I després d'aquesta cançó, en 1978, el rock and roll en la plaza del pueblo de Tequila.
Cançons per ballar, eh? Cançons d'aquestes sí. Totes alegres que feien, convidaven a ballar.
Bueno, continuem. Estem el dia 11 d'octubre. La ràdio informa una notícia que va impactar va ser l'assassinat a Blanes d'una noia de 17 anys, Sílvia Cobo. La noia va ser trobada el diumenge al dematí, a 9:45, en un descampat del barri de Quatre Vents a Blanes. Segons l'autòpsia, la noia va ser estrangulada després d'un intent de violació. La noia estudiava i els estius es treballava en un campi. Més de 3.000 persones, veïns del barri, van participar en una manifestació amb els pares i familiars de la dona, de la noia, amb una pancarta "No a la violació". Va ser una notícia d'impacte, per aquelles que no agraden, però tant passa. El dia 14 d'octubre, mitja Espanya es queda sense llum. Durant dues hores i tota la nit, una apagada deixa sense llum quasi tota Catalunya i part de les províncies de Madrid, Saragossa i Badajoz, entre altres, per causes d'un problema de les instal·lacions de FECSA. O sigui que va haver-hi tota una nit.
I els comerços això ho patien molt, les apagades, sobretot Barcelona, aquestes grans ciutats, pel vandalisme que hi havia.
I la gent que aniria, les parelles que anirien a dormir, acabaven 9 mesos, no sé què passaria.
Sí, segurament.
En aquest mateix dia, el partit de futbol de cinquena jornada de la fase de classificació per l'Eurocopa d'Alemanya, disputat a l'estadi Sánchez-Pizjuán de Sevilla davant de 59.000 espectadors. Espanya 2, Àustria 0. Els gols van ser marcats per Michel i Sanchís. Els jugadors del Barça seleccionats i que van jugar van ser Zubizarreta, Julio Alberto, Carrasco, Vaquero, Calderé i Víctor. I el dia 18, la Fórmula 1. En el dia d'avui se disputa l'última jornada del campionat de Fórmula 1 a Austràlia. El guanyador del campionat del món va ser el brasiler Nelson Piquet amb 73 punts. Segon, Nigel Mansell, de Reino Unit, amb 61 punts. I tercer, Ayrton Senna, de Brasil, 57 punts. L'únic espanyol que participava era Adrián Campos, que no va aconseguir cap punt.
Adrián Campos, aquella època, la màxima aspiració que tenia un pilot és poder ser classificat, perquè es feien... No tots els pilots es classificaven, no? Per exemple, si hi havia, posem-hi, 30 pilots, potser hi havia 16 llocs per sortir. I, clar, per temps te classificaves, i a vegades quedaves fora. Ara és diferent, no?, perquè tots els pilots que hi ha, tots poden sortir, però, clar, depenent del temps, van als llocs, no? Però antigament hi havia més pilots que pas llocs. Llavors, i l'Adrián Campos, la seva il·lusió a aquella època era poder-se classificar per alguna carrera.
O sigui, el que aconseguia en menys segons...
Anava per temps. Per exemple, hi havia 30 places per córrer. Sí. Perdó, 15 places per córrer i hi havia 30 pilots. Doncs els 15 millors corrien i els altres quedaven fora. No podien córrer. I a l'època de l'Emilio de Villota i d'aquest Adrián Campos, la màxima aspiració era poder entrar en una carrera, els que hi havia. No? Jo dic, ho he dit, aquestes...
Sí, sí, no, una explicació clara.
Més o menys, però anava així, la Fórmula 1. Vull dir que no tots els pilots corrien. Ara sí, ara tots els pilots que hi ha, tots hi poden participar, i per temps van ocupant els llocs. Però abans també es feia això per temps, però eren limitats. Aquí tallaven, i els que no arribaven, tallaven si n'hi havia 20, els tallaven a 20 i els altres quedaven fora, no podien córrer. I això a l'Adrià Campos li va passar més d'una vegada i, bueno, com podia córrer, doncs era tot una aventura i ja sortia a primeres planes del diari, no?
I entrem el dia 19 d'octubre en l'economia, dilluns negre a la borsa mundial. La ràdio informa sobre la gran caiguda de les cotitzacions a la borsa i del crac que va haver-hi i a la borsa del crac de l'any 1929 té lloc un dilluns negre. Sí, vol dir que aquell dilluns va ser una baixada de les cotitzacions en el món de la borsa.
Comparable amb el crac que va haver-hi el 29, com s'explica aquí.
El 29. És una jornada negra de la borsa de Nova York amb una baixada de 500 punts en el índex Dow Jones. Això també va afectar a la borsa espanyola, una setmana més tard.
De retruc, no tant sol l'Espanya, sinó que havia afectat tota la resta de països.
Sí, acaba una setmana més tard, Espanya va perdre en una sola jornada un 7%. Continuem. El dia 21, futbol, partits de Copa d'Europa, partits d'anada, la Copa de la UEFA, 16 de final, aquí jugava el Barça i l'Espanyol. El Barça, davant del Dinamo de Moscou, va guanyar per 2-0, gols del Barça, marcat per Schuster i Amarilla. Milà, 0, Espanyol, 2, gols de Subillaga i Pichalonso. Recordem que l'Espanyol va fer una bona temporada amb aquesta UEFA.
I tant, i tant. Bé, doncs, si te sembla, ho deixem aquí, perquè ja el temps s'estira al cim.
Vale, pues,
i la setmana que ve continuem.
Vale. Doncs, vinga, amics meus, que feu un bon dinar i l'heu de menjar, bon profit. Fins la setmana que ve.
I adéu. Els que no siguin amics també, no?
I tots.
I coneguts i saludats. Amics, coneguts i saludats.
Saludats i ullets, sobretot els ullets.
Molt bé, Paquito, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adéu.
Bé, doncs anem acabant i ho fem, com sempre, amb la sintonia de comiat. Després de les històries que ens ha explicat en Paquito Torres, posem ja aquest punt i final a aquestes dues hores de magazín Matins en Xarxa, el més calent